Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. Els dijous volem ser educats a La Caravana de Ràdio Estel.
Gairebé 8 minuts que passen de les 5 de la tarda i a La Caravana no deixem de fer ruta amb tots vosaltres, perquè ara és l'hora, com cada dijous, d'aprendre alguna cosa nova. El volem ser educats i avui ens endinsem en una de les polèmiques més sonades al món digital, el sharenting, la moda de compartir els fills a les xarxes socials. I és que cada vegada són més els pares i mares que pengen fotografies dels seus fills i la pràctica de fer àlbums de paper es va perdent de mica en mica. Intentarem, però, esbrinar si aquesta sobreexposició dels més petits pot arribar a ser un problema per ells i elles. Per parlar-ne de tot plegat, puja ja a La Caravana la pedagoga Anna Ramis. Anna, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor.
Anna, ara m'ho deies amb micròfon tancat, però em semblava molt interessant. Em deies, sí, sí, tot això de sharenting està molt de moda, tot això de compartir les fotografies dels nostres fills està molt de moda, però, esclar, no pensem que la primera fotografia que es comparteix és una cosa que es diu ecografia, és a dir, abans de néixer
sí.
Ja estem exposats.
Exacte. Com que estem tan contents, doncs envies l'ecografia prenatal a les iaies, als tiets, als amics, i quan ho envies per WhatsApp, potser encara no has obert l'Instagram del teu nen, però quan ho envies per WhatsApp deixes de controlar de qui és aquella fotografia. I aquí comença la imatge digital d'aquesta criatura que encara no ha arribat al món.
Què comporta exposar els nostres fills i filles a internet?
Bueno, això és bastant tremendo. A veure, diguem que cada un de nosaltres té una imatge que projecta en el seu entorn. Primer la família, després l'entorn dels amics, de l'escola, l'entorn social, i més o menys decideixes quina imatge de tu vols que tingui la gent a mesura que vas tenint consciència de qui ets tu, no? En l'adolescència, doncs, vols anar vestit d'una manera, vols portar els cabells d'una manera. També tens consciència de que et vols mostrar amb una imatge diferent si vas amb un grup de nois i noies i potser algú que t'agrada, quan vas a berenar a casa la iaia. És a dir, la imatge diu molt de nosaltres i, per tant, tenim consciència que l'hem de cuidar i que expressa molt de nosaltres. Què passa quan aquesta imatge s'exhibeix en un pati, en un foro tan ampli com és internet? Doncs que deixem de dominar-la i que, a més, no t'acaba definint, perquè els papes, des de que arribes, escampen o pengen o fan ús de determinades imatges i no, en canvi, de determinades altres. Per tant, aquesta imatge, aquesta doble identitat que tenim, l'analògica i la imatge digital que es va forjant a nosaltres, deixa de tenir control, deixem de controlar-la, perquè les xarxes acaben fent el que volen, i aquest serà un tema que, si vols, aprofundim, i, a més, és una imatge sesgada. A mesura que ens anem fent grans, anem percebent que la mama i el papa no ho han penjat tot i que, o que han penjat més del que nosaltres voldríem, i nosaltres mateixos acabem preconfigurant una imatge que és la de sempre happy, sempre feliç, no? El que pengem a les xarxes és sempre estem estupendos, estupendes, i si no, aquí comencen tota una sèrie de problemes.
Som poc conscients com a societat dels perills que hi poden haver?
Sí, jo crec que encara hi ha molt poca consciència.
És a dir, hi ha molta gent que trobes pel carrer, amics, familiars, el que sigui, que et diu, bueno, però és una fotografia, no passa res.
Exacte, sí.
Sí, això encara passa.
Sí. I fa molta gràcia. I escampar pues, una foto, jo què sé, del nen o la nena, ballant o cantant o fent no sé què. Si és ballant i cantant, però imagina't si és, doncs anant al vàter, ja fa pipí, ja fa caca. Bueno, a lo millor d'aquí un parell d'anys al teu fill no li fa cap mena gràcia que tu hagis enviat aquesta foto, segons qui. I després que això queda a les xarxes. Vés a saber qui, quan i on ho recupera. I aquí ve la part aquesta també una mica fosca, que és que anar a les xarxes, pues una foto de tu ballant amb el teu germà a la banyera de casa o a la platja o a la piscina, qualsevol xarxa amb molt mala intenció pot agafar aquesta foto i començar a posar en un entorn fosc i pervers i amb molt males intencions.
Esclar, jo em quedo ara amb el que deies, eh? Aquesta fotografia la penja als nostres pares quan nosaltres som petits, però és evident que nosaltres anem creixent. I nosaltres arribem, ja no dic els 18, eh? Ja dic els 15, 16 anys, i tenim una foto de nosaltres quan érem molt petits, quan érem infants, allà a Instagram, a Twitter, allà on vulguin penjar la foto, i nosaltres no volem que aquella foto hi sigui allà. Quines conseqüències pot arribar a portar això?
Clar, primera que... el dret a que cadascú expressi la imatge que vol de si mateix, la vas construint. I això, els primers que hauríem d'incentivar, els fills i les filles, a tenir cura de la seva imatge analògica, de presència, i la imatge digital hauríem de ser els pares i les mares. Per tant, ens hem de refrenar, mares i pares, i avis i àvies, d'aquest escampar, no una imatge, és que acabem pujant-ne centenars de milers, perquè abans els hi fèiem una foto als nens i s'havia de revelar i s'havia de posar en paper, llavors anàvem en aquell àlbum. Bueno, ara m'imagino que ningú fa àlbums de paper, tot i que hi ha ofertes sempre de que això que està digital alguna cosa l'acabis posant en paper, però diguem que són infinites les imatges que queden a la xarxa. Què pot ocasionar això en un adolescent que troba imatges seves que no li agradaria haver vist, o en un jove que va a la universitat i troba aquelles imatges que vam penjar amb la colla quan vam acabar tots borratxos, perduts, a no sé quina festa, doncs que has de passar una vergonya i explicar el que no voldries explicar segons quins cercles, perquè s'ha perdut aquesta cosa del que és íntim o del que és privat.
Clar, aquesta és una altra. Si exposo el meu fill, la meva filla a les xarxes socials, què aprendrà el meu fill del que he fet jo?
Exacte. O sigui, ell pot seguir penjant imatges seves o dels de casa o de moments que tenien o que haurien de seguir tenint aquesta consideració d'íntim i privat, si jo estic exposant contínuament i la frontera entre el que és íntim o privat i el que és públic i compartit s'ha diluït completament, que no és cert, perquè normalment a xarxes compartim tot el que és fantàstic, dona una imatge de felicitat, de que podem fer enveja a algú, no? Quan anem de vacances o de cap de setmana, on fem fotos quan estem més guapos, més esplèndids, no penges una foto. Bueno, ara sí que hi ha aquesta aplicació que permet penjar en el moment del dia que t'arriba i llavors surts amb el careto que tens en aquell moment, no? Però els infants, les imatges que es pengen acostumen a ser lluïdes. O que ens fan molta gràcia, i això també és molt pervers, perquè aquí respectem molt poc la dignitat de l'infant. És a dir, pots riure molt escampant una foto del teu fill caient i fent-se mal, i la gent l'escampa i en fan memes i tots ens en fem una panxada. Escolta, és un menor, la seva dignitat està molt per sobre del teu riure, eh?
En aquest sentit, hi ha molt més control que aprenentatge? És a dir, jo ara intueixo que algun noi jove, posem 13, 14 anys, vol entrar ja a les xarxes socials, els pares els hi deixen, això sí, amb control parental, o ni que sigui, ells els van controlant a través de la seva pròpia xarxa social, però controlant, que no vol dir ensenyant a usar aquella xarxa social.
Ara, doncs m'agrada molt aquesta pregunta. És a dir, l'accés a les xarxes socials té unes edats que també s'haurien de respectar, perquè ara resulta que criatures de primària tenen TikTok...
Pensa que
això
és per més de 18 anys.
Exacte. No, i algunes són per una mica més menuts. Però prohibir o controlar no és ensenyar. Aleshores, si jo, com a mare, pare o avi, tinc unes xarxes socials, he de demostrar en veu alta i ensenyant als meus fills quin ús en faig. Per exemple, jo sóc iaia i tinc Twitter, que els joves avui no van d'això, eh? Però si a mi m'arriba una piulada o veig una piulada que m'indigna o hi ha un tema del que veig que hi ha això, els haters o... Jo he de poder verbalitzar davant del meu fill, davant del meu net, mira què m'ha arribat. Ostres, la gent es passa molt per les xarxes. Ningú té en compte que això ho llegim tots. Mira, aquesta persona no la vull llegir més. Deixo de seguir-la. És dir, això és ensenyar. Això és ajudar el teu fill, el teu net, a aprendre que no perquè estigui a la xarxa es valida com a positiu. Jo puc bloquejar, jo puc dir, ara no puc respondre això perquè em sortiria a la víscera i ho respondré demà perquè m'acaba d'arribar un WhatsApp que em fereix i el respondré quan estigui més tranquil·la. És a dir, si verbalitzem, si fem de model davant dels nostres fills, el dia que ells siguin una xarxa, no només sabran què se'ls permet i què no, que això és el que deia la mama o deia el papa o la iaia, no? Sinó com ho faig quan això que veig em provoca, doncs, ràbia o fàstic o il·lusió o passió i em mobilitzaria massa de pressa a respondre, a penjar... Per tant, com em controlo perquè sigui jo qui fa ús de la xarxa i no la xarxa que fa ús dels meus likes o dels meus... les meves piulades o el que sigui.
Clar, som una xerrada, Anna, que vull matitzar molt les paraules perquè s'entengui bé, perquè si jo et preguntés a l'escola hi ha poca educació digital, semblaria que culpabilitzés a l'escola d'una cosa que no té sentit. Per tant, et reformularé la pregunta i et diré, el problema és que corren massa les xarxes socials i, per tant, no ens dona temps a ensenyar-los bé com ha de funcionar?
Sí, probablement a tot el que hem tingut d'accés als dispositius digitals va molt més de pressa la tecnologia, va molt més de pressa l'explotació de la tecnologia perquè arribi als màxims ciutadans i ens tinguin a tots atrapats. Hem de recordar que qualsevol cosa d'aquestes que anomenem xarxes socials no és res més que un producte que algú explota i si és gratuït... El producte ets tu, el teu temps és el que ajuda el qui la comercialitza a fer-se més ric. Això també s'ha d'explicar a les criatures. Per tant, com que això va tan de pressa, la reflexió i la pauta educativa va uns anys per darrere. Ara, començar a tenir consciència de que això és una onada que ens pot atrapar i sempre dir el meu control, la meva reflexió va per davant de jo ser un consum d'aquesta xarxa, o sigui, jo ser engolit per les xarxes, això val la pena anar-ho recordant.
Anem a la contra, perquè segur que hi ha molta gent que ens està escoltant i pot pensar, sempre és negatiu penjar una fotografia del meu fill a la xarxa, per exemple, es va posar molt de moda penjar la fotografia del meu fill, de la meva filla infant, amb una emoticona davant de la cara perquè no es veiés la cara. Això és més correcte que no posar-la?
Bueno, els experts diuen que és millor que la cara no es vegi. Hi ha gent que la tapa amb una emoticona, hi ha gent que la pixela una mica, i hi ha gent que senzillament penja només imatges en què la cara no es vegi. Jo, per exemple, segueixo l'Agnès Marquès, al seu Instagram, és una periodista que m'agrada molt, sí que té una filla, mai he vist la cara de la seva filla, i mira que va penjant una foto, no sé, cada quan. I deu ser estupenda i maquíssima, i veig com va creixent. Però no li he vist mai la cara a la seva criatura. Per tant, fem-ho com sigui, però sobretot a les xarxes, i ara que el WhatsApp ens permet aquestes fotografies que la veus i s'esborra un cop l'has vista, doncs, sabent que podem controlar-ho, autogestionem-nos bé els adults, perquè estem fent un mal exemple pels fills, i els estem fent una primera i petjada digital de la seva imatge per la qual no hem demanat cap autorització i no sabem si els farà cap gràcia. I encara que els hi fes gràcia, hem d'anar amb compte. No sabem què passarà d'aquí 5 anys amb aquest infant ni amb nosaltres.
Clar, estem parlant de fotografies íntimes, de famílies íntimes, de gent poc coneguda. La cosa ve quan hi ha un influencer pel mig. Hi ha influencers pel mig, mares, pares, que es dediquen a posar fotografies dels seus fills pel simple fet de guanyar seguidors i, per tant, guanyar diners. N'hi ha més d'un que té 1,5 milió de seguidors a Instagram perquè pengen fotografies dels seus fills. Clar, això és negociar amb els fills.
Jo crec que això és tremendo. Una cosa és que jo com a mare o com a àvia pengi una foto del meu net que em sembla maquíssim, i l'altra és que jo visqui de que els meus fills portin samarretes marca tal, calçat marca qual, i que constantment estigui penjant fotos dels meus fills, o encara que no sigui per vendes comercials, però sí que surten molt i tens molts seguidors, a darrere venen les marques a buscar-te, que això és explotació infantil. Podem dir, no, és que els nens s'ho passen molt bé, riuen molt. Bueno, jo us aconsello que llegiu l'últim llibre de la Delphine de Vigan, que es diu El nen és el rei, en català no me'n recordo si és així mateix, que exposa un cas d'una periodista que investiga un segrest d'una nena que era, això, utilitzada per la seva mare, i és novel·la, però les dades que es fa servir la novel·lista són reals, és terrible. Llavors, clar, què passa amb aquests influencers? Que ens donen la idea de que això és normal. És a dir, que tu facis fotografies al teu fill cada dia destapant això que en diuen unboxing, que dius... I llavors aquesta histèria d'anar sempre destapant i obrint o sempre penjant les fotos del nen, anant a l'escola, tornant... Jo què sé, ens dona com una pauta de això és el normal, per tant, fem-ho tots. No, no, sí que és allò, de 10 milions de mosques menjant caca, no asseguren que la caca sigui bona, i lamento l'exemple. Però és això, no perquè ho faci molta gent, és bo, ni hauríem de normalitzar-ho, perquè es tracta de la dignitat dels menors d'edat.
A mi m'agrada molt, Anna, fer aquest exercici de molta gent que ens està escoltant podria arribar a pensar que, o podria arribar a debatre amb el que estem dient avui en aquesta xerrada, i dir, sí, sí, però això passa ja des de fa dècades amb els anuncis de televisió. Què és el que canvia?
És que canvia que un anunci de televisió el podien veure unes persones en aquell moment, i més quan la tele no estava connectada a internet, que el veies en el moment aquell, i si no te'l perdies, o es podia recuperar en hemeroteques de vés a saber on, i internet ho pots veure sempre, contínuament, i el més terrible és que aquesta imatge queda en un núvol del qual nosaltres no tenim control. Aleshores, et podries trobar que s'ha fet un mem a Sud-àfrica, amb una foto del teu fill, o que amb un vídeo que tu has penjat li han posat una música i s'està utilitzant per vendre, pastilles de no sé què. Per tant, hem de tenir molt de compte perquè estem obrint la imatge, la informació íntima de casa, del que fa el nostre fill, la nostra filla, a tot el planeta, a tot el món, amb tot el que hi ha de bo, però també amb tot i tots els que hi ha que tenen mala pata i ganes de fer mal.
Abans em preguntava si hi havia poca educació digital. Et vull preguntar també si hi ha poca educació emocional. I ho pregunto perquè és veritat que molts nanos, tot i que petits, ja conscients de que surten a la xarxa perquè els pengen els seus pares perquè ho han decidit així, evidentment aconsegueixen certa notorietat, es fan famosos, però som poc conscients que quan ja no ets a la xarxa la teva vida desapareix i allò s'acaba. I entomar aquest cop tan petit deu ser bestial.
Clar, o sigui, el risc de que una criatura deixi de sentir-se que el seu benestar, el seu estar en el món, depèn de l'efecte dels que tens a prop, és terrible. Sigui perquè et fuig aquest efecte, perquè les persones grans que n'han de tenir cura no poden, com perquè l'hem sotmès a una situació d'exposició en què el fem creure que val, conforme té més seguidors o té més likes o inspira. Això és posar-lo en una situació de feblesa i de perill enorme. Per tant, no hi juguem.
Una de les coses més alarmants, i també volia treure el tema, tot i que ja has afegit alguna pinzellada, una de les coses més alarmants de tot plegat és que hi poden trobar de tot a internet els nostres infants, i ja no em refereixo només a les fotografies que es pengen o no, sinó quan ells visiten internet, perquè molts d'ells poden trobar contingut sexual sense ni tan sols buscar-lo.
Clar, jo... A veure, generalitzada, internet és dolent perquè hi ha coses dolentes, no ho diré mai. És a dir, a internet és com el món. Hi ha de tot, hi ha persones amb boníssimes intencions, es pot trobar a internet coses fantàstiques, pots aprendre coses, des de coses meravelloses fins com fer trenes. Jo no sabia com fer trenes d'aquestes agafant el cabell de sota i n'he après per internet. El meu fill va aprendre a tocar la guitarra per internet. Pots fer un curs universitari, pots saber què fan els d'una altra escola que vau visitar quan vau anar a colònies i vau coincidir. Jo què sé, hi ha meravelles. Pensar que els hi prohibim entrar a internet perquè hi ha coses dolentes que poden aparèixer, jo no ho faria prohibir, sinó que sempre hi ha d'haver això que tu deies, aquesta educació emocional i aquest acompanyar i donar aquesta seguretat. I aquí vaig a dir una paraula que encara no ha sortit, que és confiança. És a dir, si els nens i les nenes, els adolescents, saben que a casa hi ha confiança, que puc explicar a casa el que he vist, que em fereix, que m'estranya, el que em sobresalta. I jo, com a mare o pare, també ho faig, això que et deia. Ostres, mira que acabo de veure aquí. Estava veient aquest vídeo i m'ha sortit aquesta publicitat. Ostres, m'indigna que surti aquest tipus d'imatges. O amb un joc que estem jugant, amb la Play. Doncs resulta que aquí totes les senyores surten ensenyant petxuga i per què els homes van tan abrigats?
Costàvem a amagar-ho, eh?
Exacte, doncs jo puc comentar en veu alta. I això és el que va donant pauta al meu fill d'aquesta educació que el va construint, i amb aquesta construcció que porta ferma pot veure qualsevol cosa, qualsevol entre cometes a internet. Però és molt important que primer construïm aquesta seguretat en ell mateix, vinculada a l'afecte i vinculada a la confiança.
Jo preguntava per aquest contingut sexual que es pot trobar moltes vegades a la xarxa, i et vull preguntar com els pot afectar, perquè després ens exclamem molt de que vivim en una societat eminentment jove, hipersexualitzada, i no sabem d'on ve res.
Bueno, jo crec que sí que ho sabem positivament, ho sabem molt bé.
O ho sabem i tanquem els ulls.
Ah, exacte, també tenim un grau d'hipocresia social que déu-n'hi-do. És a dir, sabem que hi ha pornografia, però també hi ha coses que hauríem d'ensenyar des de molt aviat, que no és pornografia, però que ens haurien de molestar. Per exemple, l'altre dia em comentaven en un concurs que veien familiarment al YouTube amb una criatura, i que cada vegada que la noia guanyava, bueno, pues te doy un pico. A veure, tu has guanyat un resultat d'unes preguntes o del que sigui, un pico és que algú em pot donar un petó a mi als llavis perquè toca, perquè sí. No, escolta, una mica de respecte. Jo dic qui em dona petons i quan jo vull que me'ls doni. És a dir, no cal només pensar en la pornografia, que hi hauria d'haver tots els controls parentals perquè no surtin, més el control de confiança de si un dia et trobes imatges d'aquest tipus, vine i comentem junts què és això.
No, i que ara estem parlant d'internet, Anna, perdona'm, però ara estem parlant d'internet, però poses la televisió i el primer que et surt és la isla aquella de les tentacions, eh?
Per això que utilitzar quins canals de segons què... és fer educació afectivo-sexual i no estem parlant de pornografia pura i dura.
Anna Ramis, moltíssimes gràcies per visitar-nos avui a la caravana. Ha estat un plaer de conversa. Jo almenys he pres molt. Espero que molts oients també n'hagin après i hagin pres nota. Gràcies, que vagi
adéu,
molt bé.
Adéu, bona tarda.
Sin respeto a l'horario ni a las costumbres y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Y les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca.
Radio Estel. Acompanya el segon cafè del dia, d'actualitat i entreteniment, amb el magazín del matí a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 11:15 a 2:15. El magazín del matí a Ràdio Estel. Perquè el segon cafè sempre és necessari. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
L'hora del videojoc, amb l'expert Rafa Laguna.
Gairebé 2 minuts que passen de 5:45 de la tarda, l'hora del videojoc, per tant, l'hora de saludar un expert en videojocs com és Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI i creador de contingut a Twitch i a YouTube. El podeu seguir amb aquest @RafaLaguna, amb 2 os, i el podreu veure també a través de pantalla. Rafa Laguna, molt bona tarda.
Molt bona tarda des de Twitch.
Què ens expliques avui? Quin tipus de joc ens portes?
Doncs mira, avui m'agradaria parlar-vos dels jocs de ritme, però no jocs de ritme com potser vam veure les setmanes anteriors, jocs de ballar, sinó avui jocs que utilitzen el ritme com a mecànica per fer que avanci l'acció.
Bona, bona.
Aquest tipus de jocs, vale, generalment, els jocs de ritme es basen en utilitzar els pulsos i els compassos de la música. I, clar, si tu balles, doncs això és més fàcil. Però què succeeix quan vols utilitzar aquest tipus de, diguem-ne, eina, vale? Perquè en el joc, en aquest cas, seria com una eina que utilitzem, dintre de l'acció. Hi ha jocs com, per exemple, el Crypt of the Necrolancer, que és un joc que va sortir fa un parell d'anys, un joc indie, un joc d'una empresa molt petita, que es basa en moure el personatge en el ritme dels pulsos de la música que sona de fons.
Sí, déu-n'hi-do,
Sí, sí, i cada vegada que tu et mous, també es mou el resta de l'escenari, el resta dels enemics i tot això. Quan millor utilitzes el ritme per desplaçar-te, és a dir, quan més acertes, més encertes els pulsos del ritme, més força tens o més habilitats tens, o potser, diríem, ets, diguem-ne, pots utilitzar les habilitats especials que et dona la música al teu cor, vale? Perquè la idea és que el Crypt of the Necrolancer és un joc que es basa en el concepte del... el concepte del... És que en català, roguelike, no sortiria en català. El roguelike és un tipus de joc que cada vegada que mors tornes a començar, d'acord? I el ritme, en aquest cas, interactua molt amb els elements de l'escenari i t'ajuda també a millorar el teu personatge amb tots els elements que vas aconseguint. Per cert, Crypt of the Necrolancer també va donar joc a un altre tipus de joc que se'n diu Cadence of Hyrule, que és un joc basat en el món del Zelda, vale? Però que en aquest cas és un Zelda rítmic, que no n'hi ha jocs de Zelda que tinguin molt a veure a la música a nivell de ritme, perquè sí, la música és molt present al món del Zelda. Si us agrada aquest tipus de joc que sigui rítmic i a més al món del Zelda, us recomano que mireu el Cadence of Hyrule i també el Crypt of the Necrolancer.
Per cert, un joc que ho trobem per tot, eh? PC, PlayStation, Xbox i Switch.
Sí, 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 és un joc molt senzill de tindre qualsevol plataforma, fins i tot amb ordinadors molt antics podria arribar a funcionar, així que, a més, crec que ara mateix no està molt car, que potser que està per sota dels 10 euros, així que si ho voleu provar per aquest cap de setmana segur que serà molt divertit.
De seguida seguim comentant més jocs amb Rafa Laguna. Abans, Rafa, però deixa'm dir dues coses. La primera, molt bona tarda, molt bones tardes a tothom que està seguint en Rafa Laguna, que ens està posant a través del Twitch. Bones tardes, bones tardes, bones tardes. Bones tardes, m'ha encantat això del català. Hi ha gent que ja usa el català. Saludos des de la ràdio. En fi. I la segona, deixa'm preguntar-te, Rafa, aquest tipus de jocs sempre ens expliques quan ens portes un tipus de jocs en concret per què ens poden servir, més enllà del divertimento, eh? Per què ens pot servir aquest joc a base de ritme?
La veritat és que en aquest cas és molt semblant als jocs de ball, no? Els jocs més de moure tot el cos. En aquest cas, a nivell psicomotriu, és molt interessant perquè t'ajuda a relacionar el ritme amb moviments mecànics, vale? Que has de fer amb el comandament, generalment, o potser, si és com jocs que avui no parlo d'ells, però jocs en què simules que utilitzes un instrument, fins i tot com estàs imitant l'ús d'un instrument, una guitarra, un tambor o un trombó, també hi ha un joc de simular que toques un trombó, doncs potser també t'apropa una miqueta a tindre una miqueta de gust cap a la música i a un instrument concret. Així que, tot i que no ho veiem potser d'una manera molt docent, en el sentit de no aprendràs realment a tocar un instrument, no és molt educatiu en aquest cas, però sí que pot animar a tocar l'instrument i a interessar-se per la música d'una altra manera, la qual cosa jo crec que també és molt interessant.
Sí que tens usuaris, Rafa, que pregunten, per exemple, si poden ajudar als reflexes, a la sincronització. Ho compres, això?
Tots els jocs crec que ajuden molt a com a mínim, els reflexes que tenen a veure amb la reacció a curt plaç, a curt termini, a la reacció ràpida, jo crec que tots els jocs ajuden molt aquí, però sobretot els jocs de ritme crec que ajuden molt a, precisament, a seguir el ritme de les coses, que hi ha gent que molta gent diu, jo és que no tinc ritme, jo és que no tinc oïda, jo és que no tinc, saps, jo la música no entenc. Doncs els jocs de ritme, en aquest cas aquests poden ser també, ajuden molt també a entendre com és la música, a entendre fins i tot agafar aquest ritme o fins i tot aquesta agilitat i reflexos en altres àrees.
Ara sí, Rafa, va, el segon joc que ens portes avui, quin és?
Doncs mira, se'n diu Sayonara Wild Hearts, està per PC, PlayStation, Xbox i Switch, també està per tot. De fet, crec que també està per Apple, per dispositiu mòbil d'Apple. És un joc que és un joc modern. De fet, si tu el veigis des de fora, sembla un videoclip, i només dura una hora. Vale? És un joc modern que implementa... Perdó, és un joc que implementa jocs antics com a jocs moderns, ¿vale? És a dir, per exemple, el Space Invaders, hi ha un moment que és molt Space Invaders, però està implementat amb gràfics molt espectaculars, amb un art impressionant, de fons hi ha una història d'amor, és molt agradable i només dura una hora. Està per uns 14 euros aproximadament, potser a 7, i és un d'aquests jocs que molta gent diu, si només dura una hora, doncs no m'interessa. No, crec que és molt car, no? Perquè la duració d'aquest joc és molt, 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 molt breu. Val totalment la pena cada cèntim que invertim, perquè és molt divertit, és molt agradable i dona moltes ganes de jugar amb altres persones o veure com juguen altres, perquè com només dura una hora, és com si veiéssim una petita pel·lícula o un videoclip llarg. I tant si jugues com si no jugues, crec que és una molt bona experiència.
Aquest és el Sayonara Wild Hearts que podem obtenir per PC, PlayStation, Xbox o Switch. Ens deies, Rafa, fins i tot està per Apple. Deixa'm parar-me aquí, de nou, perquè Apple moltes aplicacions les fabrica el mateix Apple pel seu sistema iOS, no? Amb els videojocs ens trobem amb el mateix? És a dir, tenim problemàtica a l'hora de trobar videojocs per Apple?
No, cap ni una. A veure, Apple i Android avui dia no tenen cap tipus de complicació per trobar videojocs. El que passa que Apple, per exemple, no fa jocs, Apple no fa jocs, sinó que Apple publica jocs de tercers i tu fins i tot a Apple i a Google Play pots publicar només pagant una llicència, pagues la llicència i pots publicar els teus jocs sense necessitat de donar-li moltes voltes. Però el que sí que té Apple és un apartat que tu pagues mensualment un sistema de subscripció i pots accedir a X jocs dintre d'aquesta subscripció. Una miqueta semblant al que fa Netflix, que tu pagues una subscripció i allà tens determinades pel·lícules i sèries, doncs Apple té una cosa semblant. Com dic, Apple no fa els seus jocs, però sí que publica molts de tercers. I dubto que avui dia tu tingueu cap problema en trobar molts dels jocs de que aquí parlem. Sobretot si són, com diguem-ne, per mòbil. Per exemple, Crypto the Necrodancer no crec que estigui per Apple, potser sí, o per Android, però seria ideal per una màquina de tipus portable, com un tablet o com un iPhone.
Anem al tercer videojoc, va.
Mira, aquest és una miqueta més canyero. Aquest se'n diu Metal Hellsinger. Mentre que els anteriors eren més... No diguem-ne infantils, perquè no són infantils, poden ser molt adults. De fet, Sayonara Wild Hearts tracta doncs, temes molt adults, però sí que tenen un aspecte que tothom podria jugar, és a dir, qualsevol persona podria jugar. Aquest Metal Hellsinger és, no sé si us sona, suposo jo que sí, a tothom li sona, Doom. Doom és un dels jocs doncs, que van revolucionar el mercat dels videojocs creant doncs, unes ambientacions i unes jugabilitats mai vistes. Doncs avui dia Doom també té versions més modernes, més 3D, més actuals, d'acord? Doncs Metal Hellsinger s'inspira molt en el món de Doom, però el que fa és que tu, quan dispares, pots disparar en qualsevol moment, com en qualsevol joc de disparos, pots disparar i doncs per carregar-te els atacants o el que sigui, però en aquest cas tens bonificació si us fas el ritme de la música. La banda sonora és heavy metal, ¿vale? com el seu nom ja diu, Metal Hellsinger. La banda sonora és molt heavy metal i és molt estrident i molt potent, i si t'agrada la música d'aquest tipus, si vols tindre un moment d'acció molt trepidant, és molt interessant, ¿vale? Els enemics són tot dimonis i monstres i tot això, però la música i l'ambientació ho fa una experiència, la veritat, molt potent.
Escolta, Rafa, estic sent molt fan dels teus seguidors que estan participant d'una forma francament activa en aquesta xerrada. Per cert, mira, fins i tot un d'ells ens diu que el joc del qual parlàvem abans, aquest Crypt of the Neurodancer, sí? Sí que està per Apple. Sí que està per Apple.
Ah, mira, tu que bé. Vale, doncs mira.
Digues.
Sí, doncs que per això és un joc ideal per a aquest tipus de plataforma, i si no estigués, doncs... Doncs jo no ho vaig veure a la llista, quan sempre ho busco per veure si està, però mira.
Ens pregunta un altre usuari per a l'Steam Deck.
L'Steam Deck és una consola que va treure una empresa que se'n diu...
És consola, Valve. Això, eh?
És una consola, és un ordinador consola, vale? Per què? Per què dic que és una ordinador consola? És un ordinador però amb la forma de la Switch. És un ordinador portable, vale? Que és tot en un, com la Switch, i té molta, molta potència, de tal manera que pot moure pràcticament qualsevol joc que estigui al mercat i estigui per PC. I sí, tots aquests jocs que estiguin anomenant ara, tots funcionen també per l'Steam Deck, que utilitza internament com a sistema operatiu Linux.
I ara sí, Rafa, per últim, el quart joc que ens portes avui.
Aquest és el que m'ha enamorat aquest cap de setmana.
Ai.
Hi-Fi Rush és un joc d'acció de tipus... que és totalment 3D, ¿vale? Però tot està dibuixat, tot està renderitzat de manera que sembla que sigui un dibuix animat. És, el doblatge al castellà és brutal, està molt ben fet. El joc, el sistema de ritme, que tu has de seguir un ritme per fer atacs i fer combinacions d'atacs i tot això, és suficientment permissiu com perquè si no encertes exactament el moment en què has de premer el botó, no passa res, t'ho accepta, i és molt agradable. És a dir, és molt variat, no dura molt, dura unes 8 hores aproximadament, 9 hores, i la veritat és una experiència superxula, potser dels millors jocs d'aquest any. La veritat és que no pots parar de somriure quan estàs jugant, perquè és molt agradable i té molt de sentit de l'humor, i ostres, vols continuar jugant, i fins i tot diria que se fa curt. I si voleu una experiència interessant, nova i refrescant, Hi-Fi Rush, que ha sortit fa res, una setmana o dues, bueno, potser un mes, jo l'he jugat aquest cap de setmana, la veritat és que val molt la pena.
Rafa, si un neòfit com jo en la qüestió et diu mira, jo vull començar a jugar per aquests jocs de ritme, però no hi entenc, encara no hi he jugat a cap, per tots aquests que has dit ara mateix, per quin comencem?
Mira, si t'agrada l'acció, Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush és un joc de mig de... Bueno, és d'acció amb plataformeo, és a dir, que quan parlem de plataformeo parlem d'aquests jocs que apareixen plataformes flotants a l'aire i tu has de saltar d'una a l'altra per arribar a alguns puestos. No és tot així, però la veritat és que té un punt molt potent aquest tipus d'acció. I si no, doncs Sayonara Wild Hearts és un joc molt relaxat, perquè la música no és molt canyera, hi ha moments que sí que són d'acció i de més, però és molt relaxat, no penalitza molt, pot jugar gent que no ha jugat mai, de fet, a videojocs, perquè les accions són molt senzilles, anar d'esquerra a dreta, prendre un botó en un moment concret, disparar en un moment concret, coses per l'estil, i a més és això, és que és molt curt, i moltes vegades quan juguem a videojocs, una de les coses que es tira, enrere és la durada dels videojocs. Hi-Fi Rush i Sayonara Wild Hearts, sobretot Sayonara Wild Hearts, són jocs que, sense pensar-t'ho molt, en una tarda te'ls pots acabar. Potser Hi-Fi Rush necessites 2 o 3 tardes, però realment també això és un punt, crec que avui dia, que pot ajudar bastant a vendre el videojoc, perquè al final, moltes vegades, ja et dic, és una miqueta frustrant no veure el final i veure que t'està costant molt.
Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI i creador de contingut tant a Twitch com a YouTube, el podeu trobar amb aquest @RafaLagun. Moltíssimes gràcies, com cada setmana, per portar-nos aquests videojocs. Gràcies a tu i, com sempre, a tota la teva comunitat que ens ajuda a enriquir una secció com aquesta. Que vagi molt bé. Una abraçada, Rafa.
Moltes gràcies. Vagi bé.
Ràdio Estel.
Tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic en Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Sostenibilitat i música, amb Baixa Miró.
Va, ho farem ràpid avui, que ens queda molt poc temps. Farem versió reduïda de Xamiró avui. Sí. Somriure més bonic de Catalunya. Què tal, com estàs?
Molt bé, molt contenta.
Sí?
Donar les gràcies al taxista que m'ha portat, que em pensava que no arribava avui el programa. Al Sergio, que segurament ens està escoltant. Una abraçada, Sergio.
Una abraçada, Sergio, i a tots els taxistes que prou malament ho estan passant amb tot plegat, que necessiten tot el recolzament i més.
Escolta, doncs avui parlarem d'un projecte europeu que vol promocionar l'educació científica sense esbiaixos, ni sexista, ni racista, i a més, sobretot, inclusiu.
Home, ja tocava.
Oi que sí?
Sí, tant.
Per parlar d'això tenim un amic molt compromès amb el tema de sostenibilitat, sobretot amb la investigació i la inclusió. I per presentar-se ha triat aquesta música.
Home. És una de les meves sèries preferides.
Sí, que xulo.
Doctor en Alaska.
Era preciosa aquella sèrie, i tant. Doncs mira, el Gabriel Lemkov, Tobias, és el membre de l'equip docent del grau en mestre d'educació infantil de Manresa, o sigui, de la Universitat de Vic i de Manresa, i és membre del Lab 016, un espai de ciència per a la primera infància, expert en temes de diversitat cultural, didàctica artística i didàctica de la ciència. Ell és, a més, investigador principal del projecte Horizons 2020 de la Comissió Europea, i per això presenta avui el Communities of Science, for Science, perdó. I bueno, el tenim per aquí. Gabriel?
Hola, què tal, Aixa?
Com estàs?
Hola, Gabriel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com va néixer aquest projecte?
Com va néixer, dius? Mira, nosaltres tenim un espai de ciència aquí per la petita infància, en el nostre espai de la universitat. Creiem que és molt important apropar la ciència als infants. I, d'altra banda, jo també he desenvolupat molts temes d'interculturalitat. I, bueno, doncs, fruit d'aquest interès dels dos àmbits que tenim, ens vam adonar que la ciència tenia un rol central, però que no tothom tenia accessibilitat a aquest espai ni a propostes de ciència de qualitat, i que a vegades s'utilitza el coneixement científic barrejat de discursos racistes, sexistes. Sabem que la ciència és superimportant, però a vegades la fan persones o institucions concretes amb biaixos concrets, no? Ho veiem amb joguines de ciència per infants que tenen un component clarament sexista, una mirada colonial, o inclús que s'han dut a terme pràctiques que han intentat justificar amb pseudociència pràctiques de racisme. I per tant creiem que, bueno, era molt important treballar una ciència que fos accessible a tots els infants, especialment de col·lectius vulnerabilitzats, però també fer conscient, doncs, com es pot fer una ciència que no tingui aquests biaixos, no? Quins hi ha hagut al llarg de la història i com es pot fer diferent. Per exemple, conèixer dones científiques o científics i científiques potser d'altres comunitats, com membres de comunitat gitana, afrodescendents, que potser no surten als congressos o als mitjans de comunicació i només ens genera una mirada parcial de la ciència feta per un home blanc de classe mitja, no? Per tant, bueno, creiem molt que sumava a aquesta mirada inclusiva de la ciència.
És una mirada molt àmplia, molt diversa. A través d'aquest projecte heu creat materials, no?, com el llibre blanc sobre l'educació científica inclusiva. Què és aquest llibre?
Bueno, nosaltres sabem que s'ha treballat molt la ciència des d'una manera didàctica, s'ha treballat des de l'àmbit educatiu potser en la inclusió, hi ha molt bona voluntat des de la Comissió Europea a l'hora de fer convocatòries a projectes europeus o nacionals sobre educació, a l'hora d'impulsar projectes educatius en escoles, però creiem que era molt important donar unes recomanacions a diferents nivells de com, primera, per què és important i, segon, de com impulsar aquesta educació científica inclusiva, no? Per exemple, una de les coses que ens hem adonat és que és molt important perquè els infants tinguin referents plurals també en ciència, però també en altres àmbits, doncs facilitar, per exemple, un workforce, que hi hagin mestres també que representin aquesta diversitat de la nostra societat. Vol dir també doncs, que aleshores des de la política s'ha de facilitar doncs, que hi hagi doncs, unes mestres i uns mestres que també tinguin perfils diversos, que tinguin aquesta mirada doncs, des de la inclusió també, que hi hagin uns materials diferents o hi hagin, per exemple, uns recursos econòmics que es facin o unes dades, uns anàlisis estadístics que vagin a veure doncs, quines barreres hi ha o quins problemes hi ha a l'hora de no accedir, de no donar accés a la ciència a tots els col·lectius. Per tant, el llibre blanc el que ve a ser és un seguit de recomanacions per policy makers, per gent de l'àmbit de la política de la Comissió Europea, però també doncs, per gent que està en diferents institucions, en museus de ciència, en centres educatius, de com podem impulsar aquesta educació científica des de baix, però també des de dalt, amb normes, amb noves polítiques, modificant potser pràctiques que l'únic que fan és reproduir aquest biaix en la ciència en comptes de fer-la una mica més inclusiva, no? I eliminant barreres.
Una coseta que s'ha apuntat, Gabriel, el tema dels referents femenins a la ciència. Com es pot potenciar això? Perquè, per exemple, jo me'n recordo un congrés que vam tenir, no? Va venir una científica que era gitana. Doncs, no? Com potenciar aquests models perquè la gent, les nostres noies, vegin en aquests models un futur?
Bueno, és una molt bona pregunta. De fet, més que una solució, jo puc dir una mica el que hem intentat fer. D'una banda, el que seria desmuntar la visió estereotipada que es té de la ciència, no? Que normalment queda de relleu quan demanem als infants o adults que dibuixin una persona científica. No? I normalment el primer dibuix que fan és normalment un home blanc amb els cabells tipus Einstein fent coses semblants a líquids que es barregen i exploten. No? Primer és trencar amb aquesta idea perquè se n'adonin que aquesta és una visió estereotipada i que la ciència la fan moltes altres persones, moltes vegades en comunitat, moltes vegades també doncs, persones que no són només una persona blanca europea, etc. I després també hi ha tot un treball molt important, jo crec, de fer networking, d'apropar-se a col·lectius i entitats que mostrin aquesta diversitat, que estan treballant i activament, intentar també trobar els canals perquè quedin visibilitzades, per exemple, en aquestes jornades on venen com persones expertes que són qui formen a les mestres, no? Per les mestres va ser un canvi molt important que de cop i volta la ponent principal fos una investigadora d'un altre projecte europeu 2020 en temes de ciència de membre de comunitat gitana, no? Per tancar una mica amb aquest estereotip i per tot el saber que pot aportar, no? O altres persones expertes en ciència com el Shedad Kaid Salah, que sap molt de ciència i que també és una persona referent interessant a conèixer de cara a les mestres, no? Per tant, intentar també donar aquest espai i aquest moment perquè aquestes persones que ja ho estan fent arribin a més persones, també, no?
Gabriel, ens queda res un minutet, però jo sí que et voldria preguntar per una cosa que heu creat, que es diu Community Living Labs. Què és això?
Sí. Bueno, la idea del Community Living Lab venia a ser que nosaltres creiem molt que els infants han de poder fer ciència a partir dels seus propis interessos, curiositat, motivacions i, molt important, motivant i involucrant a la comunitat del seu entorn. Creiem que si volem fer una ciència inclusiva, ara és una ciència propera a la comunitat, propera al barri, propera a les famílies, propera a un entorn que els infants poden modificar, fer evolucionar en base a les seves investigacions i que, més endavant, les famílies, gent del barri, hi coparticipi i s'hi sumi cap a més. Per tant, era com una volta de tuerca a la idea de lab o de living lab que està tan de moda, involucrant a la comunitat com un agent actiu. Perquè
Gabriel,
moltes vegades aquestes comunitats no se les veu.
Per convidar actives. Aquesta comunitat, no?, en el laboratori aquest de 0-6 anys, que jo n'he vist una terrassa, explica'ns, convida'ls a la gent perquè hi participin i porten els infants per tenir aquesta nova mirada.
Perdona, em pots tornar a fer la pregunta?
El laboratori de 0-6 anys, que jo n'he vist un allà a terrassa, com funciona? Com podem convidar els nostres oients perquè hi vagin?
Bueno, nosaltres tenim espais laboratori per infants on poden investigar i fer ciència tant a l'EMNACTEC, al Museu de Terrassa, a l'Explora 06 com al Lab 06. Això són laboratoris de ciència per infants. I nosaltres el que hem fet és fer una mica evolucionar aquest concepte amb la idea d'aquest infant que investiga de manera activa i a partir dels seus interessos en l'espai exterior, també en l'entorn, a la llera del riu o en diferents àmbits per modificar-lo. Per exemple, en el nostre cas, a la llera del riu el que han fet els infants és una guia sobre els arbres de la llera que publicarem i que aquesta guia formarà part del material de les escoles, no? Un material fet per infants. Per tant, tenim el Lab 06 i l'Explora 06 com a espais de ciència per infants on l'infant pot investigar i a partir d'aquí motivar les mestres perquè vegin que els infants són capaços de molt més i explorar en aquests espais, en aquests entorns comunitaris que anomenem community living.
Queda clar. Gabriel, moltíssimes gràcies. Aixa, moltíssimes gràcies a tots dos, que vagi molt bé. Avui ha estat curtet, eh? La
setmana que ve
serà més. La setmana que ve serà més.